Club Helsing patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana i moltes coses més. Joan, com ha anat el cap de setmana?
Doncs molt bé perquè el Club Rubí Sant Cugat, el primer equip femení, aconsegueix una fita històrica, disputarà la final de la Copa de la Reina, serà aquest dissabte a Madrid davant el Salvador de Valladolid. Les santcuatenques es van desfer de manera contundent del Cocos de Sevilla. Avui escoltarem, tindrem aquí en directe una de les capitanes de l'equip, Irene Aire, que ens explicarà la darrera hora del conjunt santcugatenc. I també pendents aquest dissabte del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Es juga el seu no sé, els play-off pel títol. Haurà de guanyar i es farà una ensopegada del QLSO Cuellamos per confirmar la quarta participació consecutiva al play-off pel títol. Però avui també parlarem de qüestions ben diferents. Per exemple, el futbol caminant, una nova modalitat esportiva que ha arribat a Catalunya i més concretament a Sant Cugat, de la mà del Sant Cugat. Ja porten 3 anys, però aquest és el primer que sota la samarreta vermell i negra defensa els colors del conjunt de casa nostra i tindrem protagonistes, 3 integrants i també, òbviament, amb relació i passat amb el club vermell i negre. I us explicarem com treballa el Club Muntanyenc Sant Cugat, la seva secció de rítmica. També ens acompanya una representant d'aquesta entitat per parlar de la rítmica i també de la rítmica inclusiva. Sens dubte, doncs, un programa, com sempre, farcit i atapeït d'informació esportiva.
Estaré molt atenta perquè això del futbol caminant m'interessa, perquè amb el futbol corrent no me'n surto. A veure si amb el caminant potser em va més bé la cosa. Joan, abans de tot això, fem un repàs una mica dels marcadors d'aquest cap de setmana, si et sembla.
Doncs endavant. Comencem el repàs dels marcadors. En hoquei patins, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat masculí 3, Companyia de Maria 3.
Els d'Òscar González s'allunyen de la part baixa de la taula després de sumar un punt aquesta jornada.
En hoquei herba, Club de Campo 2, Júnior Femení 2.
Les santcuatenques retornen a la Lliga amb un valuós empat al camp del líder.
Més hoquei herba, les Rozas 1, Júnior masculí 7.
Triomf contundent dels d'Oriol Torres que els permet seguir tercers.
En futbol sala, Arenys de Munt 3, Olímpic Floresta 8.
Els florestans sumen un nou triomf i es consoliden a la quarta plaça.
Més futbol sala, Indústria Santa Coloma 5, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Nova desfeta vermella i negra que la situa a 3 punts del descens.
En vol Sant Cugat 38, Sarrià de Ter 36.
Els d'Arit Salvador continuen líders del grup D de Primera Nacional després de la 12a victòria consecutiva.
Rugby Sant Cugat femení 45, Cocos 33.
Les santcuatenques es classifiquen per a la final de la Copa de la Reina aquest dissabte, jugant la final davant el Salvador de Valladolid a Madrid, ja ens ho explicava el Joan.
I de la Mar 0, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les de Joshua Pérez superen el tercer classificat i es jugaran l'accés al play-off pel títol a la darrera jornada davant la Barca Menorca a Vall d'Oreix serà aquest dissabte.
En futbol, Sant Cugat masculí 2, Atlètic Vilafranca 0.
Els vermell i negres ocupen la quarta plaça i ja miren de ben a prop la fase d'ascens.
Més futbol, Sant Cugat femení 0, Sant Gabriel 0.
Repartiment de punts en un maig on les de Raül Raposo s'han topat amb una gran portera visitant.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 87, Lloret 53.
Els de Gavi Payet derroten el segon classificat, sumen la tercera victòria consecutiva i es troben empatats a triomfs amb els equips de la fase d'ascens. Joan, jo ja m'acomiado. Segueixo atenta des de la redacció totes les entrevistes que tens preparades, especialment això del futbol a peu, que m'interessa.
Molt bé.
Si no tinc dos peus esquerres.
És fàcil, eh? És fàcil.
Caminant, no peu, caminant.
Sí, límit 3 tocs i no t'has ni de moure.
Vinga, ho intentaré. Fins ara.
Esport en marxa.
Com Comencem un nou Esport en Marxa. Ja saben que dilluns passat no va haver-hi programa amb la festivitat de Sant Madí, però després de 14 dies ja hi tornem i de veritat ha estat un cap de setmana important per a l'esport de Sant Cugat. S'han aconseguit fites importants i una d'elles és la de dissabte a la tarda a la Guinardera, on el Rugby Sant Cugat va fer els deures, disputava la semifinal a partit únic d'aquesta Copa de la Reina Rugby a 15, el que la temporada passada s'anomenava Copa Fer. I les santcuatenques es van desfer del Cocos de Sevilla amb una remuntada inclosa del 0-12, es va passar ràpidament a aquest marcador final, 45-33, i d'aquesta manera el conjunt de Panchi Castroviejo disputa la final d'aquesta competició. Ho farà a Madrid aquest dissabte a les 4 de la tarda davant El Salvador de Valladolid, un equip que només ha perdut un partit aquesta temporada i va ser precisament fa 15 dies a la Guinardera davant el conjunt de la nostra ciutat. I per parlar de l'última hora d'aquest equip tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les capitanes del Rugby Sant Cugat. Ella és l'Irene Aires. Irene, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, molt bé, suposo que vosaltres ja il·lusionades, 48 hores després d'aquesta victòria als semifinals, ja teniu dret a somiar amb un primer títol, no?
Sí, correcte, encara no... Bueno, és una... Era un partit a primera vista molt difícil, ho va ser, però al final el resultat obtingut ha fet que tinguem molta il·lusió i moltíssimes ganes per competir aquesta final aquest cap de setmana.
Uh-huh. Hem de parlar dels favorits al títol de Lliga, el Cocos, el Majadahonda, en aquest cas el Salvador, però és que dels últims dos partits n'heu guanyat aquests dos grans favorits al títol. On creus que hi ha aquest canvi de xip per dir, noies, que nosaltres tenim nivell i molt?
Mira, sincerament crec que ha estat una qüestió de... Al final diuen que jugues com entrenes, no? I és veritat que s'ha notat un canvi gran en l'hora en els entrenaments, molta més serietat, i això, bueno, hem vist resultat, i arrel d'això pensem que, bueno, quan tu veus que les coses funcionen, confies en elles, creus en elles, i tot va rodar, no? I així ha estat amb nosaltres.
El primer quart d'hora encaixeu un 0-12, en aquell moment, potser pel cap... passava a dir, bé, es posa més complicat del que esperàvem, no?
Sí, molt difícil. De fet, pensàvem que, bueno, que seria molt difícil, no, remuntar en aquest resultat, i més en tan poc de temps, el marcador tan bastant disparat pel que és el rugbi, però tot i així, bueno, és sorprenent l'esforç mental que hem fet per transformar aquest marcador, la veritat.
I ara la final contra El Salvador, que només ha perdut un partit, va ser precisament davant de vosaltres. Pot haver-hi segona victòria i que caigui del vostre costat i el títol?
Pot haver-hi, de fet, el fet d'haver-les guanyat un cop vol dir que també que no són impossibles, no? Que si ens ho guanyem podem guanyar aquest partit, però s'ha de lluitar fins al final.
Tu ja portes molts anys al club, des d'altres categories fins a arribar a la màxima categoria estatal, aquesta Lliga Iberdrola. Heu guanyat dos dels últims tres edicions de la Copa de la Reina, però en aquest cas de 7, de rugby a 7. Ningú s'imaginava fa 6-7 anys que aquest dissabte, per exemple, estaríeu jugant una final de la Copa de la Reina, no?
Correcte. No, ningú s'ho imaginava. Sí que és veritat que... Bueno, hem fet una bona trajectòria des que estem a Divisió d'Honor, a Lliga Iberdrola, però és veritat que el que estem aconseguint és molt gran, i tot i tenim baixes, les persones que estan sortint de suplent estan, bueno, fent igual o millor que la plantilla inicial, i això ens està donant moltíssima força.
De l'equip, podem dir que arriba en el millor moment de la temporada per afrontar aquesta final?
Bueno, sincerament estem tenint unes quantes baixes, tenim unes quantes baixes, i això fa que, bueno, que si era superviable, doncs es vegi una mica complicat, però no deixem de creure i de que si realment treballem podem aconseguir-ho.
Molt bé, doncs.
Necessitem l'esforç de totes.
Perfecte, doncs així ho desitgem. Estarem seguint fil parlant d'aquest partit. Recordin, a Madrid, aquest dissabte a les 4 de la tarda, aquesta final de la Copa de la Reina entre el Club Rubí Sant Cugat i el Salvador de Valladolid. Moltes gràcies per ser avui aquí en directe i molts ànims per intentar aixecar aquest títol. Sens dubte seria històric per al club i també per la ciutat. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs comencem ara una altra, obrim una altra carpeta per parlar del futbol caminant, des de fa 3 anys que va aterrar a Sant Cugat, amb un equip que s'entrena a les instal·lacions del júnior i que des d'aquesta temporada, a banda de ser campió de la província de Barcelona, ja s'ha integrat en l'estructura del Sanku. El futbol caminant va néixer el 2011 i té un reglament molt específic. Màxim 3 tocs de pilota per jugador o jugadora, no es pot treure la pilota al rival i la cessió al porter està permesa. Per tant, són algunes modificacions importants de cara a aquest reglament, a aquest joc. I ens acompanyen 3 d'aquests integrants de l'equip i els 3 han estat i són història al Sanku. Donem la benvinguda al Miquel García, que és directiu delegat fa moltes temporades.
Bon dia.
També al Jordi Muñoz, jugador, entrenador i bé, avi i pare de família.
No faci falta, bon dia.
Bon dia. I José Ramón Alacid, exjugador del Sanku, expresident del Sanku, ara president de l'Associació de Veterans de la província de Barcelona i també integrant d'aquest equip. Bon dia, José Ramón.
Hola, bon dia.
Bé, Miquel, comencem per tu. Com neix aquesta idea de portar el futbol caminant no només al Sanku, sinó fa 3 anys que aterri aquí a Sant Cugat? Com comença tot?
Doncs va començar tot amb una persona que en l'Ateneu va fer una xerrada i aleshores va explicar doncs, d'alguna manera com evitar riscos fent esport, en aquest cas amb el joc de pilota, amb el futbol. I m'hi vaig apuntar, es feien tots els partits allà i els entrenaments a la Teixonera i d'alguna manera va ser el meu inici en aquí amb aspiracions de que això havia de funcionar i així va ser.
I després decideixes que aquí a Sant Cugat s'ha de fer algun grup, no?, que es pot.
Sí, el boca a orella fa que amics i companys i gent del Sanku doncs els cridis i d'alguna manera va arribar un moment en què ja vam arribar a fer un equip en què majoritàriament tots érem de Sant Cugat. Aleshores ja a la següent lliga, per dir-ho així, que es feia a la província de Barcelona, ja ens vam inscriure com a Sant Cugat.
Encara teniu gent que es pugui inscriure o teniu llista d'espera allà?
No, llista d'espera no n'hi haurà mai, s'accepta a tothom. Vull dir, de fet, ens diem Sant Cugat perquè som d'aquí, però vull dir que vamos, els companys i amics del Mirasol, els companys i amics de la penya, qui vulgui, que s'apunti, i qui no ha practicat sovint, també, perquè, vull dir, practicant i entrenant s'aprèn.
Us entreneu també, no?
Sí, en allà les instal·lacions del júnior.
I us agradaria, pel que m'han dit, que fos en algun camp municipal, almenys, que pogués ser el camp del Sanku, no? Per aquell lligam, aquell vincle, no? El material també.
Exacte. O sigui, de fet, el diumenge que va haver descans, vam aprofitar, el diumenge dia 2 de març, vam aprofitar un espai per poder jugar en el Tubau. És el que volem. A més, és que és el nostre camp, és que no té sentit entrenar en un altre. I tots els camps municipals els matins estan lliures. I ara, pues, per anar al júnior, que ens atenen molt bé, no hi ha problema, però vull dir, hem de carregar porteries, i conos, i petos, i pilotes, vull dir, portem, ens faria falta una furgoneta ja.
Pel que entenc, la franja d'edat dels que jugueu us permet entrenar al matí, no? Com a professionals, no?
Sí. A veure, hem de ser conscients que els horaris de tarda estan a petar i no podem deixar d'entrenar nanos per encabins i nosaltres. Aleshores, som gent o per motius de feina o perquè estem jubilats que hi podem anar. Malgrat, aquí pot jugar tothom des dels 6 anys, vull dir, dels 6 anys als 80. Cap mena de problema.
Jordi Muñoz, com a integrant d'aquest equip, diuen que ets l'MVP i l'estrella, que marques gols, no?
Bueno, això no. Soc un més. El que passa que va costar, perquè acostumat a jugar, perquè com que també jugo els dijous, ja saps, amb el meu equip, a l'Espanyol, amb els veterans, doncs costa això del, hòstia, l'espai, però bé, la veritat és que estic molt a gust, gràcies al Miquel, que em va insistir tant. Al final li vaig dir, bueno, va, vinc, però això em sembla que a mi no, però sí. He anat a 2 tornejos, he estat a Marroc, he estat a Milà, i la veritat que estic molt a gust.
i no només el fet esportiu, sinó també la relació amb, amb persones, no?
Exacte, que ja coneixies, altres que no coneixes, i és el bon rotllo que hi ha aquí, hi ha molt bon rotllo.
I es fa una mica estrany, suposo, els primers dies, no?, que vols atacar una mica l'espai amb les limitacions que cadascú té velocitat, però, clar, aquí és futbol
res,
al peu.
Aquí o te la passes al peu o t'avorreixes.
Llavors has de tenir una mínima tècnica, no?
Exacte, és important, i, bueno, això, aquí els que estem, déu-n'hi-do, perquè jugar tres tocs, a vegades juguem a un toc, que a vegades és més fàcil, perquè encara que diguin no t'entren, també alguna patadeta s'escapa. Sí, però bueno, bé, la veritat és que es passa bé.
Tu com a entrenador, quan feies aquelles tasques que deies, jugàvem
un
toc,
les conservacions, toques, sí. Això m'ha servit moltíssim a mi, per això, la veritat és que és molt, bueno, molt m'ha servit.
I de l'equip, a banda del bon rotllo que hi ha, també posar-te la samarreta al Sanko també porta algun record i alguna emoció?
Bueno, la veritat que m'ha fet il·lusió perquè, clar, he estat aquí molts anys i m'ha fet molta il·lusió, la veritat és que sí.
El futbol d'avui en dia, aprofitant que et tenim aquí com a entrenador, com l'estàs veient? Si vas a veure el Sanko, si hi hagués una mica l'actualitat futbolística?
Vaig a veure alguns equips, però la veritat és que té molt que desitjar de l'abans. Jo penso que cada dia està pitjor el futbol.
En quin sentit?
Molta filigrana de lo que era abans. I exigeixen molt i jo crec que no... s'ha d'estar més per una altra feina, no tant exigir resultats. Per exemple, amb els nens, jo els veig, moltes vegades veig nens, i els exigeixen unes coses que, a veure, han d'aprendre. I si perden no passa res. I és molt important aprendre a perdre.
Més que a guanyar.
Exacte.
I tornades a les banquetes, ja t'has retirat?
Sí, ja m'he retirat. Ja fa 2 anys i ja n'hi ha prou. I m'he perdut moltes coses com a entrenador de família i ara m'agradaria aprofitar-ho.
Molt bé, tens 2 nets, 4, no?
4. Tinc 2 fills de la meva filla i 2 nenes del meu fill.
Per tant, ara ja pots seguir-los, no?
Sí, passa que ningú fa futbol.
Bueno, millor, ja has viscut prou futbol, no?
Sí, no, millor.
Molt bé. Tanquem amb el tercer personatge, expresident del Sanko i ara jugant a futbol caminant. Tu també havies jugat als veterans i molts anys. Es fa estrany o al final, José Ramon, t'acostumes?
Bueno, al principi, com ha dit el Jordi, costa una miqueta, perquè tu tens la tendència del futbol i veus una pilota que llarga i la teva, el primer que vols fer és anar corrent a buscar aquesta pilota. Llavors, a mi particularment al principi em va costar una miqueta, però bueno, fa molt de pensar, és a dir, saps que no has de córrer, has de pensar que has de moure't, de buscar espais perquè et vegin i que puguin donar-te la pilota, és a dir, que al final és un esport que bueno, enganxa, si comences a jugar-lo, enganxa i una continuïtat en el tema de jugar.
I també és una manera de fer esport i de
mantenir-te actiu, no? Evidentment, al final en un partit són 50 minuts i a millor fas uns 6 quilòmetres, una mitjana de 6 quilòmetres, llavors dius, ostres, és caminant i sembla que no corres o que no fas res, però has de moure't, i si et mous, pues bueno, tens aquesta recompensa.
Campions de la Lliga de Barcelona, no? Ja ni veia l'equip, llavors.
Bueno, jo particularment no estava, perquè jo em vaig jubilar a setembre, i quan em vaig jubilar, a Miquel ja m'havia insistit en que vinguessi, i li vaig comentar, jo mentre que estic treballant no puc, però en el moment que em jubili, pues, seré el primer en vindre, i és el que vaig fer. Llavors, pues, bueno, de totes maneres, pues, sí que jo seguia una miqueta el que era el futbol caminant, perquè la meva intenció ja era, quan es jubilessi, fer aquest esport.
Expresident del Sanko, fa molts anys, al camp de sorra?
Sí, jo vaig fer el canvi de camp, jo vaig entrar de president l'any 98 fins al 2002. I aquest canvi va ser el camp de la Rambla Saller, aquí a Jaume Tuà.
I com veus ara el Sanko? Ara és un transatlàntic, no?
Ara no té res que veure amb quan estava jo, però bueno, m'agrada que Sant Cugat hagi crescut i que tingui tota la quantitat de nens i sobretot pues, unes categories que abans no teníem.
Aquest camp es parla molt que s'hauria de buscar una altra ubicació, que està al mig del poble. Creus que en aquell moment va ser un encert i ara amb el creixement urbanístic doncs s'hauria de mirar algun altre canvi o no?
Bueno, ara quan jo vaig estava de president, pues era un canvi i era un canvi encara que sembli que, ostres, anem a fora de lo que és el on estàvem, però bueno, dintre de lo que havia era dintre del poble, perquè evidentment comparat a lo que era el cap antic que era al costat de la església, pues a Collfabà ja hi ha molt pocs metres, no? Llavors, pues, bueno, és un canvi i per bé.
Molt bé. Doncs Miquel García, Jordi Muñoz i José Ramón Alacic, gràcies per ser avui aquí parlant del futbol caminant, però també hem parlat del Sant Cugat, perquè al final vosaltres també teniu molt a dir a la part de la història d'aquest club. Gràcies, José Ramón.
Moltes gràcies, Ivan.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
I al Miquel també.
Igualment.
Doncs bé, afrontem la recta final d'aquest programa i també tenim més protagonistes. Ara és el cas de la Candela Busso, que és una de les responsables de la secció de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat. Candela, bon dia.
Bon dia.
Bé, parlem una miqueta de la quantitat de noies que hi ha a casa nostra practicant rítmica.
Mm-hmm,
Déu-n'hi-do,
sí.
No?
Són moltes, sí, cada vegada més, de fet. I aquest any comptem amb 210 gimnastes, més o menys, que es divideixen en diferents modalitats o seccions dins de la gimnàstica rítmica, que és, trobaríem la gimnàstica estètica, que és molt similar, la gimnàstica adaptada, inclusiva, la iniciació i les màsters, que serien les gimnastes adultes, que la majoria són mares de nenes que ja participen amb nosaltres des de ben petites.
Per tant, s'intenta crear aquest lligam o aquest vincle de club entre les més grans que són mares i les petites, no? Això
clar.
També referma el sentiment
d'identitat,
sí, no?
Sí, jo crec que fa molt, molt, molt familiar, és un club molt familiar i tot i que som molt grans, tothom intentem que tothom es conegui, que tothom participi de tot i és molt guai.
De les seccions que teniu, una en crida l'atenció és la rítmica inclusiva. Mm-hmm. És un projecte que ja veu engegar fa un any més o menys.
Sí, ja seria el segon any i aquest any tornem a comptar amb el suport de l'ASDI, de l'associació ASDI, que ens dona suport econòmic per poder fer front a aquesta secció. I ja comptem aquest any amb 15 gimnastes amb discapacitat intel·lectual que estan gaudint de la gimnàstica i 4 d'elles de forma inclusiva dins d'una classe amb altres nenes que no tenen aquesta discapacitat, no? Llavors crec que és un projecte molt que va molt bé, diguéssim, que està anant molt bé.
Fins i tot s'havia parlat d'algun dia que poguessin competir, no?
Sí, tenim una d'elles que està preparant una coreografia individual, que de moment participarà en alguna exhibició i veurem si més endavant pot anar a alguna competició.
Això ja compensa, no?, veure aquestes nenes.
Clar, veus com gaudeixen i lo feliços que venen a entrenar, no es volen perdre cap entrenament i són molt agraïts i molt agraïdes totes, la veritat.
Un exemple clar de l'esport que integra, no?
Uh-huh. Sí, jo crec que és molt important que puguem arribar a tothom, que tothom pugui gaudir de l'esport i de qualsevol esport, no? La gimnàstica crec que és un esport molt complet i que pot ajudar en moltes coses que no sigui només l'estat físic, no?, sinó altres coses com pertany a un grup o la coordinació, la musicalitat, la mobilitat. Vull dir que és molt complet i val la pena.
Dels objectius d'aquesta temporada, a banda de la vessant social, a nivell esportiu, quin
aquest
seria?
Any doncs, hem tingut un grup de gimnastes individuals que han participat al Campionat de Catalunya per aconseguir plaça al Campionat d'Espanya i 3 d'elles ho han aconseguit. La Carla Puig s'ha quedat tercera de Catalunya i ara doncs preparant per anar al Campionat d'Espanya individual, o sigui que en aquest sentit molt contentes i d'altra banda els objectius de sempre, no? Que tothom segueixi millorant, que tothom segueixi gaudint de la gimnàstica i tot i que no tenim les instal·lacions millors, però intentem fer el millor possible perquè segueixin millorant el nivell.
Perquè ara on entreneu?
Estem entrenant a diferents llocs, a l'Institut Angeleta Ferri Sensat, al Turó de Can Mates, gimnasos d'escoles, i algun dia sí que disposem del PAP 3, un dia, una tarda, i dues tardes a la Sala Canigó, que també té... Però clar, ja és molt limitat l'espai i no podem abarcar amb tothom, però ho aprofitem.
Clar, logísticament pels pares o mares és complicat, no?
Clar, sí, i també logísticament per entrenadores perquè tenim molta diversificació dels grups, llavors això costa perquè has de tenir una plantilla molt gran d'entrenadores per poder anar a totes les escoles, però bueno. Ho anem fent.
El nou pavelló de la Rítmica, que s'ubicarà a la Guinardera, es parla molt i s'espera encara més, no?
Sí, s'esperen moltes ganes, i sobretot perquè serà un espai molt, molt pensat per la gimnàstica rítmica i ens ajudarà molt, clar que sí, però encara està... Estem a l'espera encara.
Estem a l'espera. Sí. Recordem que és un projecte de l'AMB i s'està pendent d'executar l'obra i el que és més important, el projecte parlava de dos parquets, de dos tatamis, on no es poden fer campionats perquè no hi agradaria, però a vosaltres ja us serveix molt.
Sí, sí, sí. Poder comptar amb un tapís sempre col·locat, que això de col·locar-ho cada dia... Posar-ho i treure és una feinada i pesen molt, llavors ho fem entre totes les nenes i entrenadores, però tenir un lloc on no haguem de posar tot al dia, cada dia, doncs serà d'agrair. I sí que no es podrà fer competicions, però per entrenar serà un lloc molt, molt agradable, espero.
Parlant de competicions, campionats, teniu previst aquest any organitzar alguna coseta aquí a Sant Cugat?
Sí, l'1 de juny d'aquest any farem el segon trofeu del Club Muntanyenc de Gimnàstica Rítmica i estarem tot el dia des de les 9 fins les 8 de la tarda al PAP 3 i organitzarem un trofeu on participen conjunts d'escolars i també individuals de federades. És a dir que intentarem una mica de tot.
L'entrada a Sant Cugat Creix del Club Muntanyenc Sant Cugat, tenim un projecte exclusivament de rítmica, no?
Sí, ara això ha sigut una molt bona oportunitat perquè al final Sant Cugat Creix és un lloc on s'uneixen totes les entitats i es poden fer accions conjuntes i molt interessants, i ara estem engegant un projecte que hem presentat a la Comissió Europea que, on es vol demostrar que la gimnàstica rítmica és un esport molt bo per gent gran, que fins ara només sembla que sigui per nenes i joves que tinguin moltes condicions físiques, però també és molt, molt bo per això, per dones grans que volen doncs, millorar l'equilibri, l'elasticitat, la mobilitat, i inclús formar part d'un grup, no? Llavors, amb aquest projecte intentem posar això en valor i que l'ajuda que ens pugui donar a fer aquest projecte, doncs, poder fer més gran la secció de gimnàstica per adults aquí a la ciutat.
A Sant Cugat tenim dos clubs de rítmica, el del Muntanyenc i el Club Gimnàstica i Estètica Sant Cugat. En algun moment s'ha plantejat que hi hagués algun tipus de fusió, que anéssiu juntes, o de moment funciona de manera individual i cadascú té la seva funció, no?
Sí, cada club fa la seva feina de manera independent, però sí que no, mai es tanca la porta que es puguin fer accions conjuntes com doncs potser formar part d'aquest projecte de Sant Cugat Creix, que ho féssim de forma conjunta o organitzar algun tipus de campionat o alguna... No es tanca mai les portes en això, hi ha una bona relació entre els dos clubs i però sí que ara per ara cada club fa la seva feina de manera independent.
Per acabar, com t'imagines Sant Cugat amb aquest pavelló de rítmica? Suposo que teniu ganes, no? No teniu encara cap data marcada perquè és fàcil.
No tenim la data de quan podem començar. Jo crec que cap a la temporada 2026 suposo que començaran i potser 2027, setembre 2027, ojalà poguéssim ja començar a gaudir d'aquest espai. I doncs m'imagino que serà un gran pas per la gimnàstica a Sant Cugat i que podrem fer que el nivell vagi cap amunt. Sí.
Hem parlat de més de 210 gimnastes. Teniu llista d'espera per entrar o heu arribat
no,
sostre? No,
no, de moment tenim algunes places lliures i de fet doncs, volem animar la població que s'apunti a fer gimnàstica rítmica i també cap a la població masculina, que costa una mica més arribar-hi i doncs, trencar una miqueta aquests estereotips que només és per noies, que ojalà es pugui obrir més les portes als nois, i això sí que tenim encara places per poder gaudir de la rítmica.
Teniu algun noi?
Un noi. Sí, un noi a gimnàstica inclusiva, de fet.
Molt bé.
I s'ho passa pipa. Vull dir que animem a més nois a que vinguin.
Molt bé, doncs Candela Busso, responsable de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest projecte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I afrontem la recta final d'aquest espai i us parlarem del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, que milita a Primera Nacional, al grup D, tercera categoria estatal, i que aquest dissabte va tornar a guanyar, en aquest cas el Sarrià de Ter, per 38-36, i d'aquesta manera és líder destacat. Ara mateix el conjunt santcugatenc és primer, suma 4 punts més que el segon classificat, la Roca, i a més amb l'avaratge particular guanyat. Un handbol Sant Cugat que va sumar la 12a victòria consecutiva i que està a només 7 jornades de revalidar el títol de campió de Lliga i classificar-se per tercer any consecutiu per disputar la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal. Uns números, doncs, i uns registres molt positius per aquest conjunt que aquesta jornada visitarà el camp del Sant Vicenç, la pista del Sant Vicenç, un equip que ocupa la part baixa de la taula. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Ens retrobarem dilluns vinent amb més esport de casa nostra i, com ja saben, dissabte pendents d'aquesta final de la Copa de la Reina entre el Rubi Sant Cugat i el Salvador de Valladolid. La final serà a les 4 de la tarda. Ara, no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Comptades, parlem amb un santcugatenc que és especialista d'efectes especials físics al cinema, una feina que enguany li ha valgut més d'un premi de l'Acadèmia per el 47 i la Casa en Flames. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més esports santcugatenc. Gràcies per la vostra confiança i que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.